Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Abans d'ahir a la tarda, la periodista Carlota Guindal avançava que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, estudiava la retirada immediata del delicte de sedició a Carles Puigdemont. La Vanguardia afirmava que Llarena estaria fent una interlocutòria per modificar els delictes dels quals el jutge acusava Puigdemont. I així va ser. Però hi havia trampa. El pitjor de la interlocutòria s'ha convertit en l'obvietat de la persecució per sobre de la raó o de la justícia. Llarena interpreta, o li interessa interpretar, que va existir malversació amb ànim de lucre. La barbaritat, aquest disbarat de Llarena, és tan gruixut que se salta tot el nou codi penal reformat. La decisió de Llarena va fer reaccionar el president Puigdemont, que amb duresa i amb molta seguretat afirmava ahir a la nit que no tornaria ni emmanillat ni rendit davant d'un jutge espanyol per tal que sigui indulgent. Qui deia que el procés havia mort? De seguida en parlem, però permeteu-me que us expliqui un titular que ara mateix us avança RAC1 i que de seguida desenvoluparem. Finalment, Sandro Rosell ha decidit que no es presentarà com a candidat a l'alcaldia de Barcelona. Repetim, avança RAC1, Sandro Rosell, després de converses que ha mantingut els darrers dies amb Xavier Trias, ha decidit no presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Barcelona. Continua un programa interessant. Són les 8 i 1 minut. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu terra, que ja és divendres, per fi és divendres 13 de gener del 2023.
I comencem el dia amb fred, amb boires i amb alguns núvols. Durant el matí es mantindrà el cel mig ennuvolat o enterbolit i a la tarda farà més sol, ara al matí també amb mestral i tramuntana. I diumenge a partir del migdia arriben canvis.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem l'accident a la B23 a Sant Joan d'Espí, on ara es tallen dos carrils i es genera congestió fins a Molins de Rei.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'aplicació del nou codi penal genera un rebombori a la causa del procés. Per un cantó, Carles Puigdemont carrega contra el nou text, diu que no resol res i que no pensa tornar a Catalunya per acabar emmanillat. Ho va dir ahir en una compareixença per valorar el moviment del magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena, que retira les actuals ordres europees de detenció i dicta una interlocutòria en què imputa el president Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per desobediència i malversació agreujada. És a dir, que Llarena considera que l'1 d'octubre es va fer també per aconseguir un lucre personal. Per això els acusa de malversació agreujada. Bé, per això i perquè els imputa un delicte de màxim 12 anys de presó, un fet que implicaria que quan posin el peu a terra al territori espanyol tinguessin molts números d'acabar en presó preventiva. En canvi, el panorama per Clara Ponsatí i Marta Rovira és diferent. Totes dues podrien estar estudiant la tornada de l'exili perquè amb la nova interlocutòria esquiven la presó, ja que només les empaiten per desobediència, una pena que només, entre cometes, comporta inhabilitacions. Són les grans beneficiades per aquesta revisió que els obre la porta a tornar a Catalunya. En paral·lel, el jutge Manuel Marchena també activa la revisió de les sentències als condemnats per l'1 d'octubre. Ha donat 8 dies a les parts per opinar-ne. És ben bé que la caça major és, sense cap mena de dubte, Carles Puigdemont. Però anem a pams i comencem a Brussel·les, perquè Puigdemont planta cara al Tribunal Suprem i assegura que només tornarà a Catalunya quan sigui lliure del tot i que no té cap intenció d'arribar a cap pacte amb el govern d'Espanya.
Jo no avalaré amb el meu benefici personal una política que pretén criminalitzar l'anhel dels catalans de viure definitivament en un país lliure. I que ningú no tingui dubtes. No tornaré ni emmanillat ni rendit davant d'un jutge espanyol per tal que sigui indulgent. Lluitaré per tornar lliure.
En un vídeo que ha penjat aquesta nit a xarxes, Puigdemont carrega contra la reforma del Codi Penal, diu que no busca cap solució personal i explica que mantindrà l'estratègia que tenien fins ara, mentre espera el pronunciament de la justícia d'Europa. El seu advocat, Gonzalo Aboye, també ha carregat contra Pablo Llarena per reclamar Puigdemont per malversació, un delicte que ell mateix va rebutjar el 2018, quan, recordem, el van detenir i empresonar a Alemanya. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
Carles Puigdemont no es refia del canvi d'estratègia de Pablo Llarena. Tot i caure la sedició, l'expresident de la Generalitat creu que tot plegat és una cortina de fum. Per Puigdemont, la nova reforma de la malversació és una enganyifa i creu que està feta no per rebaixar penes de presó, sinó per facilitar la seva extradició.
Avui el Tribunal Suprem ja ha deixat clara quina és la seva interpretació i com ens aplicaran la poc afortunada reforma del delicte de malversació. I no és una interpretació gens positiva, com els promotors de la reforma esperaven.
El seu advocat, Gonzalo Boye, també creu que Pablo Llarena està fent malabars per intentar l'extradició de Puigdemont, però assegura que tant l'expresident com Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig tornaran més d'hora que tard a Catalunya.
El problema que tiene el juez Llarena no es un problema de tipo penal, es un problema de derechos fundamentales y es un problema de persecución política. Estamos ante una situación muy compleja porque en el fondo esto es un poco como una situación de Groucho Marx. Tengo estos delitos y si no le gustan tengo estos otros. Pero evidentemente nosotros hemos estructurado una línea de defensa que passa per l'obtenció d'aquesta sentència i a partir d'aquesta sentència el regreso.
Tant Puigdemont com la seva defensa volen esperar les dues sentències d'Europa previstes per les properes setmanes per decidir quins són els propers passos a seguir.
I aquesta nova temporada del procés té una nova data clau. Serà a finals de gener, quan s'esperen pronunciaments importants dels tribunals europeus, Lluís.
La primera sentència clau arribarà a finals d'aquest mes de gener. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la sentència de les qüestions prejudicials que li va plantejar Pablo Llarena el març del 2021 arran de la negativa de Bèlgica d'extradir Lluís Puig. D'això ja en tenim alguna pista. El passat mes de juliol, l'advocat general del Tribunal Europeu va dir que Bèlgica es va extralimitar en les seves funcions quan va denegar l'extradició de Puig i que el tribunal competent per jutjar els delictes que se li imputen és de cada estat. Normalment, la sentència no contradiu a l'advocat general. Per tant, en aquest cas, Llarena podria tornar a demanar una nova euroordre de detenció per a Lluís Puig. L'altra sentència, també molt important i prevista pel febrer-març, és què passa amb la immunitat dels tres eurodiputats. En aquest cas, qui es pronunciarà serà el Tribunal General de la Unió Europea. Si dona la raó a la defensa de Puigdemont i diu que el procés del suplicatori va vulnerar drets fonamentals i els manté la immunitat, llavors s'obriria la porta a un possible retorn per voluntat pròpia. En canvi, si el Tribunal Europeu dona la raó al Parlament Europeu, Puigdemont, Comín i Ponsatí perdrien la immunitat i quedarien en una situació més desprotegida i s'exposarien a un retorn a l'estat espanyol per la via de l'extradició.
Mentrestant, Clara Ponsatí ha assegurat en un comunicat que ara podrà tornar a trepitjar territori català, tot i que no ha concretat res més. També assegura que el seu retorn serà una simple anècdota mentre els milers d'encausats continuïn perseguits. I pel que fa a Marta Rovira, de moment no anticipa si tornarà de Suïssa, ara que no afronta tampoc penes de presó. La secretària general d'Esquerra Republicana assegura que la situació dels represaliats millora amb el nou codi penal que van pactar Esquerra i el PSOE, però diu que ha d'estudiar el seu cas amb els advocats abans de decidir. Informa Marc Martínez Amat.
Marta Rovira estava en una situació diferent de la resta d'exiliats per dues raons. En el seu cas no hi havia vigent una euroordre, perquè a Suïssa no s'apliquen, Llarena ni tan sols n'havia fet una petició d'extradició, i de l'altra perquè fins ahir el Suprem encara l'acusava per rebel·lió, perquè la seva causa va quedar congelada el 2018, quan Rovira no va comparèixer davant del jutge i va marxar a l'exili. Des de llavors està instal·lada amb la seva família a Ginebra, la número 2 d'Esquerra, i va voler separar el seu cas de la reforma del Codi Penal, que diu que ara s'està veient que genera un benefici col·lectiu.
La música que sona de la interpretació que es fa d'aquest codi penal és el que nosaltres havíem pretès quan vam instar la reforma del codi penal.
I sobre la seva situació, diu que s'ho vol estudiar amb calma.
No he pogut fer cap mena de valoració amb els meus advocats sobre la meva situació. No prendré cap decisió ni precipitada ni imminent si tot això que fa la Marta Rovira perquè la vida per tothom sigui millor li permet també generar les millors condicions pel seu retorn. En el moment que ho puguem fer, ho farem amb força, amb alegria, amb ganes de tornar-me a retrobar amb el meu país, que he estat separada injustament.
I deixa clar que tornarà per fer política. De fet, no ha deixat d'exercir de número 2 del partit de manera telemàtica, compaginant-ho amb la seva feina d'advocada a Suïssa.
Amb la retirada de la sedició, Pablo Llarena elimina el delicte més greu, però atenció, perquè, com dèiem, en l'escrit, el jutge deixa clar que els continuarà perseguint per malversació i ho farà sense cap mena d'atenuant. Dit d'una altra manera, Llarena fa la interpretació més restrictiva de la reforma de la malversació que planteja el nou Codi Penal. Considera que pot continuar demanant-li 12 anys de presó i no els 4 que recull el nou text per casos en què els diners no fossin per lucrar-se personalment. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Llarena deixa clar que amb el nou Codi Penal Puigdemont s'estalvia la sedició, però no s'estalvia les penes més altes per malversació. El magistrat del Suprem considera que l'expresident va destinar uns diners públics a un fet il·legal, al referèndum, i que, per tant, no es pot encaixar en cap dels escenaris que preveu el nou Codi Penal pels malversadors sense ànim de lucre. Encara que Puigdemont no s'embutxaqués aquests diners, Llarena considera que els va desviar fora de l'administració pública. Així doncs, en comptes de 4 anys de presó, com pretenien els impulsors del nou Codi Penal, el jutge creu que se li ha d'imposar el tipus de malversació més greu. Dit d'una altra manera, la pena podria enfilar-se fins als 12 anys. Aquest primer moviment de Llarena podria ser indicador de com el Suprem interpretarà a partir d'ara els canvis en la malversació i de com pot encarar la revisió de la sentència del procés.
Més enllà de voler aplicar a la seva manera les reformes del Codi Penal, l'escrit de Pablo Llarena està farcit de crítiques al govern d'Espanya. El magistrat del Tribunal Suprem diu que la reforma de la sedició no era necessària i també demostra que li segueix coent la negativa d'Alemanya i Bèlgica a extradir Puigdemont, Arnau.
La resolució de Pablo Llarena repassa de dalt a baix el nou Codi Penal i el deixa fet miques. D'entrada, perquè el magistrat del Suprem assegura que el govern espanyol ha despenalitzat pràcticament tot el procés independentista i lamenta que el nou delicte de desordres públics agreujats no encaixi enlloc.
Difícilmente puede sustentarse que la defectuosa definición del delito pueda favorecer la represión penal de comportamientos democráticos.
Són 71 pàgines on Llarena també desmenteix la Moncloa i afirma que l'anterior Codi Penal era similar a les lleis d'altres països europeus.
Nuestra ley, hasta hoy, era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado. No puede argumentarse que existe una discordancia punitiva entre España y otros países esgrimiendo la falta de colaboración en la entrega de los fugados.
A més, Llarena també llança un dard contra la justícia belga i li retreu que no entregués a Puigdemont.
Ningún estado de la Unión debería haber denegado la entrega de los prófugos si no era por un quebranto del principio de doble incriminación.
El jutge del Suprem, per cert, també acusa el govern espanyol d'eliminar la sedició per canviar, diu, únicament la sentència del procés.
A Pablo Llarena també li retreu al govern d'Espanya que mentís mesos enrere sobre l'abast de la reforma del Codi Penal pel que fa al delicte de la sedició. Que ara hagi de forçar al màxim la malversació perquè la sedició, recordem, ja no existeix. Pedro Sánchez i Josep Borrell asseguraven que es tractava d'un simple canvi de nom, però que aquest delicte no desapareixia.
Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro Código Penal. No ya como delitos de sedición, que, insisto, es algo que nos viene de 200 años atrás, sino como una nueva tipología de delitos que se llama desórdenes públicos agravados, es decir, poco por decirlo en términos muy coloquiales, parecido a lo que hacen democracias como la alemana, insisto, como la francesa.
El govern d'Espanya no ho diu tan clar, però sí que adverteix Puigdemont que tard o d'hora acabarà passant comptes davant el Tribunal Suprem i assegura que ara sí, que ja se'l pot perseguir i extradir d'Europa cap a Espanya. El PP sosté que ara es demostra que Pedro Sánchez comença a pagar deutes amb l'independentisme. Des de Madrid també, Jordi Armenteres.
Si és la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, qui li diu a Puigdemont que haurà de passar pel Suprem pels delictes que va cometre el 2017. I treu pit que ara se'n pugui tramitar l'extradició després de 5 anys topant amb la justícia europea.
El gobierno tiene claro que existen herramientas para poder perseguir esos hechos que se produjeron entonces y que aquellos que produjeron esos hechos tienen que pasar por la justicia española, tienen que responder ante la justicia española. Ese es el objetivo del gobierno con esta reforma penal y, por supuesto, ahora hay que dar la autonomía que tiene el Poder Judicial para aplicar las normas y las leyes.
Repetim que l'ordenament jurídic espanyol té eines per evitar cap altre procés, parla del 155 i de la rebel·lió. El PP gira el discurs, ahir era Isabel Díaz Ayuso, qui s'erigia com a portaveu del partit en contra de la derogació de la sedició. Deia que s'escriu a la primera pàgina de la independència de Catalunya.
Es bueno, pues una de las primeras contrapartidas de todo lo que durante años el gobierno de Sánchez ha estado pactando a España, a espaldas de toda España. Ahora ya se están devolviendo los primeros favores y veremos cosas que nos helará la sangre a lo largo de estos meses. Y de aquí a poco ya está el camino hecho hacia la independencia ilegal de Cataluña.
El PP també proclama que amb la reforma de la malversació, des d'aquesta setmana han començat les rebaixes pels corruptes.
Tot i així, Jaume Asens és pessimista de la revisió que faci el jutge Marchena de la sentència als líders independentistes. Un dels autors de la reforma del Codi Penal i president d'Unides Podem al Congrés considera que seguirà el camí del jutge Llarena. I per Jaume Asens, la interpretació que fa de la malversació és errònia. N'ha parlat a RAC1.
Considera que la malversació, si és que va existir, va ser amb ànim de lucre, va ser per usos privats. Per tant, aplica malament el Codi Penal i creiem que això ho fa per intentar esquivar la reforma que hi ha hagut sobre malversació, on es diferencia molt clarament la penalitat que ha d'haver-hi en casos on hi ha ànim de lucre, en casos en què no hi ha.
A present jau, Pablo Llarena s'extralimita perquè entra a la valoració política i critica la reforma del Codi Penal.
El jutge Llarena s'extralimita perquè expressa el seu malestar per la reforma penal i l'altre que admet que aquesta reforma és propera a la despenalització i és evident que està assenyalant el que nosaltres anomenem desjudicialització de la política i ho assenyala de forma crítica, no? S'està extralimitant les seves funcions. Ell no d'entrar en política.
I afegia Asens que s'ha demostrat que el delicte de sedició ja és història. La CUP és molt crítica amb la revisió que fa el jutge Llarena i amb la modificació del Codi Penal. De fet, el diputat Xavier Pellicer creu que l'extradició de Puigdemont és més a prop, ho diu també RAC1.
I que a nosaltres ens fa tema que aquesta reforma pugui facilitar l'extradició de, per exemple, el president Puigdemont i les altres persones exiliades. I, per tant, la valoració que en fem és que els responsables d'aquesta negociació no es poden responsabilitzar de les conseqüències que això tindrà.
Els copaires insisteixen que cal una solució col·lectiva. Avui els diaris de Catalunya carreguen majoritàriament contra la interlocutòria del jutge Llarena, l'informa en Alfonso.
La Vanguardia diu a l'editorial que llegint el text es veu clar que el Suprem ha esquivat, almenys en part, l'esperit de la reforma del Codi Penal, amb una resposta indòcil que apunta a una nova fricció entre poders de l'Estat. El periòdico creu que la interlocutòria de Llarena pot tornar a introduir un factor d'incertesa en la política de desinflamar Catalunya de Pedro Sánchez, però hi afegeix que també pot significar el primer pas per desactivar l'estratègia victimista de Puigdemont. L'Ara diu que no hi ha dubte que la política de negociació entre Esquerra i el PSOE ha donat fruits, tot i que els jutges encara tenen un ampli marge per reprimir l'independentisme. I conclou, la indignació de Llarena indica que el camí emprès és el correcte. El Punt Avui creu que Llarena és conscient del trist paper que fa, però que la seva frustració arribarà fins al final i diu la partida no s'ha acabat i encara queden noves oportunitats de fer el ridícul, encara que sigui a costa del patiment d'innocents. I Sílvia Barroso, al Món.cat, diu que la interlocutòria és una expressió del pla de l'alta judicatura espanyola per escriure la seva pròpia versió del final del procés.
A Madrid, els diaris es divideixen entre els que es mostren molt sorpresos per la interpretació que Llarena ha fet de la malversació i els que l'aplaudeixen obertament. Jordi de Planell.
A El País, Peridis i dibuixa el magistrat del Suprem dirigint-se a Puigdemont. Afanya't, Puigi, la reforma de la malversació no et beneficia en res, li diu mofant-se'n. I l'expresident respon, no fotem Llarena, en Sánchez ens ha traït. També a El País, José Manuel Romero sosté que Llarena ha sentenciat la reforma del Codi Penal amb una decisió que deixa insatisfets els grups que la van impulsar. En canvi, El Mundo assegura que la reforma penal ha aplanat el camí de tornada de Puigdemont i acusa Pedro Sánchez de desprotegir l'Estat beneficiant els que l'ataquen. Ara bé, també celebra que la rebaixa de la malversació pugui caure en sac foradat. L'ABC aplaudeix la interpretació que Llarena ha fet de la malversació. El banc dels acusats espera els pròfugs, apunta el diari. I l'Espanyol també assenyala que si Manuel Marchena acaba assumint el criteri de Llarena, podria desactivar els favors del govern espanyol, però lamenta que més enllà d'aquest punt s'està veient com s'obre la porta al retorn dels responsables del procés. La Razón també destaca que la interpretació de Llarena dificulta el retorn immediat de Puigdemont, però considera la interlocutòria igualment dolorosa perquè retrata, diu, la mesquinesa del desmuntatge del Codi Penal.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el cap de política del diari El Mundo i col·laborador del Món RAC1, Ferran Boiza.
Des de l'inici del procés, el poder judicial espanyol ha anat per davant del poder polític en la defensa de l'Estat. Magistrats com Pablo Llarena primer o Manuel Marchena després han actuat amb contundència contra els líders de l'1 d'octubre, la que molts a Madrid trobaven a faltar al govern de Mariano Rajoy. Ahir Llarena ho va tornar a fer. Va trobar una escletxa gens menor a l'estratègia del govern de Pedro Sánchez per rebaixar les penes pel procés. No ha pogut mantenir l'acusació de sedició contra Puigdemont perquè s'ha derogat, però ha frenat de cop la intenció de Sánchez de reduir a la mínima expressió la malversació pel finançament del referèndum. Llarena manté la petició màxima per la malversació i no els 4 anys de la nova pena que el govern s'havia tret de la màniga per beneficiar no tant a Puigdemont com a Junqueras i els càrrecs intermitjos que han d'anar a judici d'aquí poc. Deixa delimitat el camí a la resta de magistrats per reduir l'impacte de la reforma penal pactada pel govern amb Esquerra. Llarena corregeix Sánchez, tot i que sense voler també li fan favor. Frena la tornada de Puigdemont, imatge que seria mortal pel president en aquest any electoral.
8 i 19 minuts, Pere Aragonès proposa a Pedro Sánchez que demani el suport de Emmanuel Macron perquè el català sigui oficial a Europa, per impulsar el corredor del Mediterrani i per reobrir els passos tancats a la frontera del Pirineu amb la Catalunya Nord. El president ha enviat a Pedro Sánchez una carta amb una llista de temes que vol que es parlin amb el cap d'estat francès durant la cimera de dijous que ve, que es farà a Barcelona. Marc Martínez Amat.
Aragonès explica a Sánchez de la carta que la cimera hispano-francesa serà una gran oportunitat per abordar qüestions clau per Catalunya que toquen infraestructures bàsiques per l'economia i problemes que afecten els ciutadans i que veu urgent que es parlin la setmana que ve. En la llista hi ha 11 punts que inclouen donar suport a l'oficialitat del català a les institucions europees, donar impuls a les interconnexions energètiques com el corredor d'hidrogen entre Barcelona i Marsella, millorar les connexions ferroviàries amb Perpinyà i Montpellier i amb la Tor de Querol i reforçar la cooperació transfronterera. El president serà a la recepció de la cimera, però no entrarà a la reunió bilateral. I per això, a la carta també explica Sánchez que la Generalitat coneix de primera mà com estan tots aquests temes i s'hi mostra disposat a treballar-hi conjuntament i acompanyar-lo per plantejar-ho a Macron dijous que ve.
8 i 20, ho dèiem ara al davantal, RAC1 us ha avançat que Sandro Rosell no es presentarà a les eleccions municipals. Qui va ser president del Barça, doncs, no serà candidat a l'alcaldia de Barcelona. Ell mateix n'havia parlat obertament en diverses entrevistes en què havia explicat que era una opció molt ferma, que tenia un equip treballant-hi, però que encara no havia pres la decisió final. Doncs bé, després de setmanes de reflexió i sobretot de converses amb un altre dels candidats, Xavier Trias, Sandro Rosell ha pres la decisió d'apartar-se, diu, pel bé de la ciutat. Més detall, Xavi Pérez.
La relació entre Rosell i Trias ha estat clau perquè l'expresident del Barça hagi decidit no fer el pas. Fa setmanes que tots dos n'anaven parlant. De fet, Xavier Trias ho havia dit públicament en diverses entrevistes, com aquesta de mitjans de desembre a Ràdio 4, en què el candidat de Junts n'explicava el perquè.
Parlaré amb el Sandro Rosell els propers dies i li demanaré que no em fastidi, que no es presenti. Escolta'm, l'espai que jo represento o que intento representar és un espai que pot tenir interferències amb aquesta gent.
Els contactes entre totes dues parts s'han incrementat els darrers dies, que han estat força intensos, fins a arribar al punt on som ara. Rosell entén els arguments de Trias i, segons fonts consultades per RAC1, accepta retirar-se de la cursa electoral pel bé de Barcelona. Tots dos comparteixen que, tal com estan les coses, amb Junts, Esquerra i PSC freca freca les enquestes, l'alcaldia de Barcelona es pot decidir per un vot i la candidatura de Rosell, que de presentar-se no tindria opcions, podria restar-ne, això sí, un grapat a Junts que són vitals per les aspiracions de Trias.
Xavier Trias, candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Sandro Rosell no es presentarà i, paradoxalment, m'ho confirma vostè. Això vol dir que l'ha convençut?
Bé, hem estat parlant durant bastants dies, hem fet trobades, hem fet reunions. Jo amb ell hi tinc una relació inclús afectuosa i jo crec que ell ha decidit fer un exercici, que jo dic un exercici de generositat, que jo li agraeixo molt, molt, perquè s'ha vingut a no presentar-se. Lluitem per un mateix espai, tenim plantejaments que en molts casos s'assemblen i la veritat és que era una cosa que només ens podíem perjudicar uns als altres. I ell ha pres aquesta decisió, que jo li agraeixo moltíssim. No és fàcil, perquè ell estava molt convençut, ell tenia un equip treballant intensament i la veritat és que només puc fer que agrair-li sincerament aquest pas, que jo crec que el fa per estimació a la ciutat, perquè coincidim en que la ciutat no va com ha d'anar i que s'ha de produir un canvi, i aquest canvi, si el malmetem nosaltres, les coses no aniran. I, per tant, és una... Vaja, per mi és una bona solució. Jo inclús havia dit que una de les condicions que havia plantejat era de que no em presentaria si es presentava el Sandro. Al final hem arribat a un acord, és ell el que no es presenta, i li agraeixo moltíssim aquesta actitud.
Com s'ho ha pres ell?
Bueno, jo crec que bé, perquè ell ho fa generosament, i ens vam donar una abraçada i escolta'm, ell em diu, però et vigilaré, et vigilaré, perquè consisteix en que facis les coses ben fetes, i té la raó. És a dir, jo també tinc un equip de gent molt bona, Intentarem que les coses que ell planteja de la ciutat, d'activitat econòmica, de seguretat, de neteja, de totes aquestes coses que ell em plantejava, pues, de fer-les, perquè també estan en el programa que estem fent nosaltres, i per tant jo crec que ell estarà satisfet de com ho farem. I li demanarem consell i intentarem buscar, pues, connexions i col·laboracions amb la gent que està treballant amb ell.
La retirada de Sandro Rosell, el fet que vostè sigui el primer que en dona explicacions, pot voler dir moltes coses. La primera pregunta que em ve al cap és: això vol dir que s'incorpora o que hi ha opcions que Sandro Rosell s'incorpori a la candidatura amb algun número de la llista o no?
No, això ja des del primer dia ell em va dir que ell aquest interès no el tenia, i que si ell es retirava, es retirava. I jo crec que ell té un plantejament que és de que es retira, però d'una manera vigilant. És a dir, que ell el que voldrà és que fem les coses ben fetes, i jo li garanteixo que farem les coses ben fetes. El fet d'explicar-ho jo crec que és una cosa molt clara. Ell diu: escolta'm, em retiro perquè tu m'ho demanes. És una qüestió a petició teva, i per tant explica-ho tu. Jo, a partir de que tu ho hagis explicat, també ho explicaré.
En tot cas, ni tancar la llista com a gest simbòlic?
No, crec que vulgui, No crec que vulgui.
Per cert, se sap ja qui la tancarà o no?
El que sí que planteja és que aquesta candidatura ha de ser una candidatura àmplia, que és el que estic fent jo, amb persones amb diferents sensibilitats, i que per això, pues, les possibilitats, pues, vagin bé. No sé encara qui tanca, no sé qui que tanca, No sé qui tanca, perquè la llista no la tinc feta. Tinc una llista de gent que vindrà amb mi segur, però en canvi la llista completa no la tindré, i no la tindré fins a saber els suports que tinc. No és cap secret que jo intento rebre suports no només de Junts per Catalunya, sinó d'altres entitats o d'altres persones, perquè la candidatura sigui el més àmplia possible.
El dia que ens va visitar fa un temps aquí al Món a RAC1, li vaig preguntar pel nom de la marca, i deia que l'estava estudiant i que podria ser que no portés el nom de Junts, sinó que perdés bàsicament el nom de Trias. Em pot dir ara, en aquest moment, si la marca ja té nom?
La marca encara no té nom, però es dirà Trias. D'una manera o una altra, la marca serà Trias. És a dir, anem amb una voluntat de guanyar les eleccions i de ser representants del màxim de gent possible. I, per tant, intentarem ampliar el màxim.
Uh-huh. El nom de Junts apareixerà?
Bueno, jo no enganyo la gent. Jo sóc de Junts. Per tant, no és cert que no estigui la paraula Junts en algun sentit, però és evident que, com que això serà la suma de gent, i per tant serà una situació de que ens presentarem, diguem-ne, com una plataforma o com una amalgama de gent diferent, pues, no serà la força de la campanya, no serà Junts.
Per això, posats, ja li pregunto, ara parlàvem fa un moment de la cimera del 19 de gener a Barcelona, Junts ha dit que es manifestarà en contra, però Xavier Trias no hi anirà, per què?
No, jo no hi aniré perquè estic fora, perquè estic en un viatge amb tot un conjunt d'amics que tenia programat de feia molt de temps.
I seria, però, si estigués aquí?
Sí, seria perquè ens han provocat. És a dir, jo crec que el senyor Sánchez s'equivoca. És a dir, fa la cimera aquí, està bé, jo crec que això és molt positiu i és un motiu d'alegria per tots de que es faci una cimera aquí a la ciutat de Barcelona, però jo crec que ell s'equivoca creant la provocació, dient que això demostra que el procés s'ha equivocat. Jo crec que s'equivoca. El procés no s'ha acabat en un sentit, en el sentit de que els problemes d'encaix que té Catalunya continuen existint, i la situació de dependència que té Catalunya s'aguditza cada dia, i això no s'ha acabat. I fins que no s'arregli això, fins que s'arribi a una negociació clara que per part de les forces de la resta de l'Estat tinguin clar quin és l'encaix que ha de tenir Catalunya perquè se senti còmoda, pues el procés continuarà.
Mm-hmm. Escolta, per acabar, incorporarà, i parlant de Sandro Rosell, algú de la seva candidatura que tenia prevista, la primera, i si això vol dir que Sandro Rosell li dona suport i si el veurem en algun míting seu?
Pues això dependrà d'ell, Això dependrà d'ell i de la gent d'ell, Això no és un tema que haguem parlat, de la incorporació i si ell vindrà amb algun míting. A mi m'agradaria que vingués amb algun acte, però diguem la veritat que a aquest punt no l'hem parlat i dependrà de la seva voluntat.
Molt bé. Xavier Trias, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1 i sort. En parlem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia. Són 8:45 del matí. I atenció a aquesta dada que és demolidora. Els assassins de les últimes 761 dones mortes per violència masclista a Espanya no portaven polsera telemàtica. És una dada que recull la Vanguardia de Biogen, el sistema que aglutina totes les denúncies per violència masclista, per trobar l'última víctima que va morir abans d'un home que sí que portava aquest braçalet telemàtic que avisa les dones que l'agressor és a prop, cal anar fins l'any 2008. És a dir, fa 15 anys va passar a Pontevedra quan un pres va aprofitar un permís per matar la seva nova parella que no l'havia denunciat mai. Actualment a Catalunya només 38 dones utilitzen aquest sistema, una xifra baixíssima tenint en compte que a tot Espanya n'hi ha més de 3.000. Doncs bé, avui al Món RAC1 a partir de les 9 parlarem amb una d'elles. Seran temps de tertúlia amb Jordi Bosch, Ernest Folk i Glòria Serra. De fet, ahir la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, explicava ahir aquí al Món RAC1 que aquestes polseres són una molt bona eina preventiva.
Mossos tenim 20.000 seguiments de víctimes en actiu. Aproximadament un 60% són dones de violència de gènere. I d'aquests hem de pensar que més de 14.000 d'aquests seguiments tenen mesures judicials de protecció. Per tant, ha pujat el nombre de mesures.
Avui parlem, com dèiem, amb una dona que va portar durant un any i mig aquest braçalet i que ha tingut molts problemes. Ara, de seguida, a les 9, ho parlem amb ell. En aquests moments, els Mossos estan pendents de 12.000 dones en risc de violència masclista. De fet, la majoria de seguiments preventius de la policia són per aquest motiu. Mesures que van des de patrullatges especials, acompanyaments per alguns trajectes o vigilàncies 24 hores en els casos més greus. Des de la policia catalana veuen amb bons ulls la possibilitat d'informar les dones si la seva parella té antecedents greus per violència masclista. De fet, també és la proposta del Ministeri de l'Interior que han debatut totes les policies aquesta setmana a Madrid. Per cert, que els Mossos han detingut un home de Balaguer acusat d'agredir sexualment una menor de 12 anys a Bellpuig, a l'Urgell. Que un jutge de Barcelona ha citat Saúl Gordillo el dia 26 perquè declari per una de les presumptes agressions que investiguen contra ell, dues treballadores del principal, del qual era el director, el van denunciar per suposadament haver-les agredit durant una festa de l'empresa. I per cert que hi ha molt malestar al govern d'Espanya per unes declaracions de la secretària d'Estat d'Igualtat d'Unides Podem sobre la posada en llibertat dels violadors. Ángela Rodríguez feia aquest comentari en un podcast del seu partit sobre feminisme.
¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle en plan por
incluso de
miles oleadas.
El PSOE considera que aquestes paraules són injustificables i molt desafortunades. Des de l'oposició, el PP fins i tot ha reclamat la destitució d'Àngela Rodríguez, que és, no oblidem, la número 2 de la ministra Irene Montero. Àngela Rodríguez assegura que tot plegat s'ha manipulat i s'ha tergiversat. Ho ha explicat en un vídeo al seu compte de Twitter.
Me preocupa mucho que se llegue a esta situación, no por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es real. A todas ellas, a todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista, particularmente el mío también.
I d'altra banda, el programa Salvados revelarà diumenge a la Sexta el testimoni de diverses dones que acusen Plácido Domingo d'assetjament. Una de les víctimes és una soprano de l'Uruguai, Luz del Alba Rubio, que explica com ho feia el tenor per apropar-se amb ella.
De encontrártelo por todos lados o que venga a tocar a tu habitación horas tardes. Ese proceso es continuo y se va creciendo. Y se equivoca y te da un beso un poco más cerca del labio y si no haces así es es un cosa así, viste, estar siempre en una cuerda floja.
Aquest testimoni explica que Plácido Domingo fins i tot l'havia amenaçat artísticament si el rebutjava. Recordem que el Salvados de diumenge també oferirà per primer cop el testimoni d'una víctima espanyola de l'assetjament sexual de Plácido Domingo. I atenció a aquesta mesura que aplicarà el govern de Castella i Lleó del PP i Vox. Manarà els metges que ofereixin obligatòriament a les dones embarassades escoltar el batec del cor o una ecografia 4G del fetus entre la setmana 6 i 9 de gestació. És a dir, a qui obligarà serà als metges, i els metges oferiran a les dones la possibilitat d'escoltar el batec del cor o d'haver una ecografia 4G del fetus entre la setmana 6 i 9 de gestació. És una notícia que a mi m'aboca al cuento de la criada. Normalment la primera ecografia no es fa fins la setmana 12, però una de les mesures que ha aprovat el govern de Castella i Lleó perquè les dones no abortin, sigui quin sigui el motiu que les hagi portat a plantejar-s'ho. Pel vicepresident de Castella i Lleó, de Vox, Juan García Gallardo, interrompre l'embaràs és una tragèdia social. Així doncs, tots els metges estaran obligats a oferir a les dones escoltar el batec del cor de l'embrió del fetus les primeres setmanes. Tot plegat perquè les famílies, diuen, s'impliquin emocionalment amb els seus fetus. Castella i Lleó també garantirà que els metges puguin acollir-se a l'objecció de consciència, cosa que pot topar amb la llei del govern espanyol pendent d'aprovar-se, que vol garantir que tots els hospitals públics, sigui d'on siguin, es pugui avortar. 8:36. Shakira i Bizarrap protagonitzen una de les millors estrenes musicals de la història al YouTube. La sessió número 53 del productor argentí, en què la colombiana dispara a tort i a dret contra Gerard Piqué i el seu entorn, ha rebut més de 50 milions de visites en només 24 hores. Ara en porta més de 61 milions. Bàsicament, aquesta sessió només la superen alguns dels grans temes K-pop de grups coreans com BTS o Blackpink. Així doncs, bat rècords com el de la cançó en castellà més escoltada en una estrena, que fins ara tenia el Despacito de Luis Fonsi. A més, a Twitter, l'enrenou general per la cançó de Shakira i Bizarrap va ser el tema més comentat, amb molta diferència, fent trending topics mundials missatges com Rep Piqué o Clara Menten, referència a l'actual parella de Piqué, Clara Chia, que també surt esquitxada a la cançó. Cap dels dos n'ha dit res. Ara bé, Piqué ha fet una piulada a Twitter sobre la Kings League, en què sembla que en pot fer una referència balada. Diu així: te vas a enterar. Ho diu en referència a Javier Tebas, el president de la Lliga, que va menystenir la Kings League, però diu fent servir la mateixa fórmula que fa servir a la cançó per referir-se amb ella i a Clara Chia. De Piqué diu: espero que no te sal Piqué, i de Chia diu: claramente no es como suena. Sí que van parlar de la cançó moltes marques que han aprofitat per sucar-hi pa i fer la seva promoció a les xarxes socials. Una d'elles és Casio, directament implicada perquè Shakira hi fa referència negativa i ve a dir que són uns rellotges de poca categoria. La marca resposa a la cantant assegurant que els rellotges, els teclats i les calculadores Casio són per tota la vida, no com el seu, matrimoni, diu. Netflix també ha fet un acudit amb la frase "una loba como yo no está pa tipos como tú", que autoritza per promocionar la sèrie exitosa Wednesday. Altres marques, com ara Nesquik, juguen amb "ojo cuando os lo preparéis, que no os salpique", o Ikea, que promociona uns arxivadors dient "para mujeres que se han cansado de llorar y necesitan guardar facturas". Aquests són, doncs, alguns dels exemples, perquè n'hi ha molts d'altres. Per cert, que amb les tres cançons que Shakira ha dedicat més o menys directament a la seva ruptura amb Gerard Piqué, la colombiana ja hauria generat més de 20 milions d'euros. Llegim avui al periòdico. Es tracta de "Te felicito" amb Raúl Alejandro, "Monotonia" amb Ozuna i aquesta sessió número 53 amb Bizarrap. Segons calcula l'empresa Actius, que és qui guia les reproduccions de Spotify i YouTube, i pel que cada plataforma paga per visualització, aquesta és la xifra que fins ara hauria recaptat la cantant colombiana. I, esclar, Com no podia ser d'una altra manera, avui els diaris de tot el món van plens amb les reaccions a la nova cançó de Shakira. Hi ha una mica de tot. En té més detalls, Sergi Ambudio.
Màrius Carol a La Vanguardia escriu que tots som vulnerables per molts reconeixements que tinguem i destaca que la cançó no li curarà les ferides, però almenys li resultarà molt rendible. El periòdic Albert Sáez parla de l'exhibicionisme de Shakira i Piqué i diu que l'exerceixen amb molta més naturalitat i millors rendiments econòmics que celebrities de generacions anteriors. El problema, diu, són els seus valors personals. I a l'Ara, Antoni Bassas considera que hem assistit al drama personal convertit en show business lucratiu. I a la premsa de Madrid hi ha articles de tot. A El País, José Nicolás escriu que Shakira ha deixat caure una bomba que potser servirà per culminar la seva venjança contra Piqué. En canvi, Antonio Lucas, El Mundo, apunta que el despit propicia coses raríssimes, com reivindicar elegància mentre et pixes en públic contra una tàpia. L'ABC diu que Shakira passa factura per duplicat a Piqué, la seva nòvia i fins i tot a la sogra, i La Razón també defineix el tema com una bomba nuclear que ha explotat sense ser pietat contra Gerard Piqué, però subratlla que la venjança de Shakira és molt lucrativa.
I per si tot això que explicava el Sergi no fos prou, ahir vam anar a dormir amb la notícia que Piqué ha abandonat la Copa Davis de tennis. L'empresa de l'excentral del Barça, Cosmos, ha trencat el contracte amb la Federació Internacional després de no aconseguir una rebaixa dels 40 milions que paga cada any per organitzar aquesta competició tenística. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el del filòsof Joan Bordeus.
No tinc cap dubte que la pròxima nit de festa que em puixi la cançó de Shakira ballaré com un boig. El que no tinc tan clar és a què estaré dedicant al moviment dels malucs. La melodia, la producció, la lletra no em diuen gran cosa. En canvi, el debat entre cura i apoderament, cosificació, sororitat, la monetització del divorci, tot això ho trobo apassionant. El dia de la publicació de Shakira Bizarrap's Music Session volum 53 va ser un dia normal en la història de la música, però un gran dia en la història de les xarxes. I cada cop es veu més clar que les xarxes s'han d'entendre com un teatre o com un museu. El que fem amb cada mem i amb cada bitllet d'opinió és el mateix que feia Duchamp quan posava l'orinal en una peanya i deia que allò era art. La cançó té un valor artístic, però cada context nou que creem per rellegir-la és un acte artístic en ell mateix, com una performance que pot ser molt més suggeridora que la cançó original. Aquest canvi en la recepció cultural és un dels més interessants dels nostres temps i a sobre mai podrem dir del cert si Shakira i Bizarrap ho tenen en compte com autèntics genis del mal o simplement han fet una cançó dolenta i el públic fa amb la resta. També ballaré per això.
Gràcies, Joan Bordeus. I el segon el posa l'editora del 9C de RAC1, Anna Ballonesta.
Ni el Mundial de l'Argentina, ni la mort de la reina d'Anglaterra, ni evidentment el trencament del govern, ni el despetxatge amb sac greu de Rosalia, ni el quédate de Bizarrap. Res havia generat tant de debat, ni tan renou, com la que ja apunta a ser una de les cançons de l'any. Ahir, a Anessis on Anessis, tothom parlava del mateix. I no, no era un debat només de Twitter. El restaurant on vaig dinar era el tema de totes les taules. I allà hi havia de tot. Nois joves, àvies, senyors ben vestits i parelles jubilades. Vaja, que abans a les 12 del migdia semblava obligatori tenir una opinió ben formada. A favor o en contra? Ets del team Shakira, del team Piqué, del de la Clara o del de la sogra? Mira, no ho sé. Resumint, que si s'ha passat, per mi no calia ser tan explícita. Que Shakira pot fer el que li doni la gana? Evident, només faltaria. Calia parlar de la parella del seu ex? Per mi no, el més lleig de tot. Comparar-la amb objectes de poc valor és una bona estratègia? Ho dubto. Ah, i això del debat feminista? Massa contradiccions, ho deixo per les expertes. I la fàcil, t'agrada la cançó? Aquesta nit tinc un sopar i només espero sortir de festa, cantar-la i deixar de banda tot aquest debat.
A ballar, Ballonesta. 8:42 minuts, el Barça jugarà contra el Real Madrid la final de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita demà passat a les 8 del vespre i, evidentment, en directe aquí a RAC1. Els blaugrana van patir més del que s'esperava, però van acabar eliminant el Betis als penals després d'acabar el partit amb empat a 1 i la pròrroga amb empat a 2. La primera part del Barça va ser molt correcta, amb un gol de Lewandowski i un altre de Pedri, però aquest segon el van anul·lar per un fora de joc d'aquells de màquina, de mil·límetres, com ja és habitual. Llavors l'equip es desconnecta la segona part i el Betis ho va aprofitar per empatar el partit quan quedava un quart d'hora pel final. És veritat que el Barça va reaccionar molt bé i Lewandowski va fer el 2-1 just després, però el VAR li va tornar a anul·lar per fora de joc. Ara de Ferran Torres. A la pròrroga, Ansu Fati va fer un golaç i abans del descans els andalusos van tornar a empatar, deixant el desenllaç als penals, on un immens Ter Stegen va enviar el Barça a la final de diumenge. En té més detalls des de l'Aràbia Saudita, a Riyad, concretament l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
Quan Pedri va marcar el penal definitiu, va córrer a abraçar-se al gran heroi de la nit, Ter Stegen. El porter alemany va erigir-se en el salvador de l'equip, primer evitant el triomf del Betis durant el temps reglamentari i després posant-se la capa per aturar dos llançaments a la tanda del caixa o faixa. dissabte. A la gespa de l'estadi del Rei Fahd es va desfermar l'eufòria i els blaugrana van cridar alliberats després de tornar a oferir molt descontrol i dubtes. Xavi va ser autocrític, però va celebrar haver complert l'objectiu.
El més important és que la juguem. Aquest era el primer objectiu, ens hem marcat dos objectius. El primer era jugar a la final i el segon és preparar-la bé per guanyar-la. I al final hem hagut de patir, hem hagut d'anar als penals. És futbol, el Betis també té un gran equip, ens ha complicat en molts moments. Nosaltres hem mostrat molta personalitat i molt bon joc a la primera part i aquest és el camí.
A Xavi no li van sortir bé els primers canvis. Ferran Torres i Busquets no van millorar Dembélé i De Jong. El més encertat va ser l'entrada d'Ansu Fati, que va donar senyals d'haver-se tret bona part dels fantasmes de sobre amb el gol clau de la pròrroga.
Val a dir que Dembélé i De Jong van marxar amb molèsties, no sembla res greu, perquè Xavi espera comptar amb ells per la final. En canvi, el Madrid no hi serà Lucas Vázquez, que en té per un mes i mig després de lesionar-se davant del València. Per cert, Xavi també va fer autocrítica de no saber tancar els partits.
La segona part és precisament el que no volem. Decepció per la segona part, després ens hem hagut d'endollar perquè ens han fet l'empat. Un partit amb moltes fases, però bé, hem d'arribar a aconseguir que totes les fases passin sobretot per la primera part, no per la segona, no?
Però el gran protagonista del partit va ser Marc-André Ter Stegen, que va aturar dos penals i que en línies generals va fer un partidàs. Avui tots els diaris l'elogien alhora que critiquen les desconnexions del Barça. Albert Pedrol.
Mundo Deportivo titula Heroi Ter Stegen i Sentinella diu que la gran actuació de l'alemany no treu que el Barça va tornar a patir la síndrome de les segones parts, en què novament va ser més indolent. Carles Ruy Pérez de La Vanguardia escriu que el Barça s'entesta en sopegar amb la mateixa pedra. El País, Ramon Besa, diu que Ter Stegen va ser el millor d'un Barça desconcertant, mancat de personalitat i d'ofici i abocat a uns pesarosos finals que desmenteixen les seves bones arrencades. I Marcos López, del Periódico, afegeix que l'alemany camufla les disfuncions cada vegada més cròniques d'un Barça que no aprèn dels seus errors. El diari Esport, Lluís Mascaró, escriu que l'alemany va evitar una nova decepció d'un Barça que no abandona la irregularitat. A l'Esportiu, Oriol Tortajada diu que Ter Stegen va regalar un clàssic al Barça, tot i els errors de càlcul de l'equip, i El Mundo i Malindón conclou que el que en un moment determinat era una anècdota pel Barça, la victòria, ara és una necessitat per un equip que viu extraviat i que necessita que el rescatin el més aviat possible.
I sobre la classificació del Barça, però també sobre les segones parts, escoltem el comentari que afirma la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RAC1, Anaïs Martí.
El Barça està cursant un màster en supervivència. Examen a examen ha decidit especialitzar-se aquest 2023 en complicar-se la vida ensopegant una vegada i una altra amb la mateixa pedra. La pel·lícula sempre és la mateixa. Peca de conformista, es mira massa el marcador i tot s'atura quan veu que guanya per la mínima. Tant se val si és contra l'Espanyol, l'Intercity, l'Atlètic de Madrid o a l'Aràbia Saudita. Per sort, sempre hi ha herois. Contra el Betis, els bravos no van ser per Claudio, sinó per Ter Stegen. I de porteria a porteria, també per Ansu Fati, que malgrat no somriure quan marca, és sens dubte el millor revulsiu d'aquest Barça. A la tercera va la vençuda, i per fi l'Aràbia Saudita tindrà la seva final somiada. Un Barça contra un Real Madrid que també transita en hores baixes. Qui la guanyarà? Qui tingui més herois.
I a banda del resultat, una de les conseqüències de la classificació del Barça per la final de la Supercopa d'Espanya és que ja sabem els horaris dels pròxims dos partits del Barça la setmana que ve. A la Copa del Rei, Ceuta-Barça, dijous a les 8. I a la Lliga, Barça-Getafe, diumenge, dia 22, a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Tot, evidentment, a RAC1. Per cert, recordeu que fa uns dies parlàvem d'un jugador de rugbi, Levi Davis, desaparegut a Barcelona fa gairebé 2 mesos. Doncs bé, sembla que podria estar segrestat per gàngsters britànics. Tal com llegim avui al diari Ara, és la hipòtesi que defensa el detectiu privat Gavin Burrows, un dels més populars al Regne Unit. Se sap que aquest Levi Davis va ser vist per últim cop al Hard Rock Café de Barcelona i el seu mòbil va deixar de donar senyals a l'estació de Sants, encara que no apareix a les imatges de les càmeres. Un mes després, els Mossos van localitzar el seu passaport a la zona del port. Segons sembla, els investigadors han rebut missatges d'uns informants que apunten que una màfia del Regne Unit anava darrere d'aquest jugador de rugbi. De fet, ja havien intentat entrar al seu pis de Londres i el 2020 sembla que s'hauria enfadat amb uns delinqüents. La principal hipòtesi de l'investigador privat és que aquest jugador de rugbi els degués diners per assumptes relacionats o bé amb el joc o bé amb les drogues. Parlàvem amb en Xavier Trias i la decisió que ha avançat aquí a RAC1, que Sandra Rossell no es presentarà a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, un altre dels candidats, Ernest Maragall, deixarà l'escó de diputat al Parlament per centrar-se a la campanya electoral. El candidat d'Esquerra formalitzarà la seva renúncia com a diputat els pròxims dies. Maragall assegura que Barcelona és prou important per dedicar-hi tots els esforços.
I ho faré, òbviament, des de la convicció, des de la reflexió, però també des de l'evidència de que Barcelona ho demana tot, ho mereix tot i en aquests moments ho exigeix tot. Aquesta és una decisió pensada, patida, una decisió que fa mesos que estem elaborant.
D'altra banda, la nova líder de Ciutadans és Patrícia Guasp, una mallorquina de 45 anys, que fins ara ha fet política a les Balears. Des d'ara és la nova portaveu del partit i farà tàndem amb l'eurodiputat Adrián Vázquez, que serà el nou secretari general. Ahir van guanyar les primàries amb una llista que havia beneït i anava de la mà d'Inés Arrimadas. Aquestes primàries només han servit per escollir la nova direcció política de Ciutadans. Per triar candidat s'haurà de fer una nova consulta a la militància i aquí és on pot tornar a entrar en joc Inés Arrimadas. El gran derrotat de tot plegat és Edmundo Val. Que la família reial espanyola es retrobarà aquest cap de setmana a Atenes. Els reis actuals coincidiran amb els emèrits a l'enterrament de Constantí de Grècia, el pare de la reina Sofia, el germà de la reina Sofia. Al funeral també hi aniran les infantes Helena i Cristina i, per tant, veurem junta tota la família reial per primera vegada des de fa 3 anys, quan van assistir tots junts a un altre enterrament, en aquest cas el de l'infanta Pilar, la germana de Joan Carles I. I als Estats Units es va fent cada vegada més gros l'escàndol polític per la troballa de documents secrets en dependències de Joe Biden. L'última novetat és que el Departament de Justícia nord-americà ha nomenat un fiscal especial perquè ho investigui. De moment li han trobat 2 lots de papers confidencials. L'últim el tenia al garatge de la seva residència familiar, a Delaware. Són documents de l'època en què Joe Biden era vicepresident d'Obama entre el 2009 i el 2017. Té més dades la corresponsal de RAC1 a Washington, Vanessa Yaklich.
La notícia es coneixia primer per la premsa i moltes hores després era confirmada per la Casa Blanca, que ha evitat durant setmanes donar explicacions sobre els documents classificats que el president dels Estats Units tenia al seu poder des de la seva vicepresidència amb Obama, sense saber per què un segon lot de documentació classificada apareixia a la residència familiar dels Biden a Wilmington, a l'estat de Delaware, on també s'ha registrat la seva casa privada de la platja sense trobar res més, amb molta repercussió mediàtica, també amb possibles implicacions polítiques i sobretot amb moltes incògnites encara. Tot plegat s'ha filtrat aquesta setmana obligant a Joe Biden a parlar per primer cop.
People know I take classified documents and classified...
La gent sap que em prenc seriosament els documents classificats. També he dit que estem cooperant plenament amb la revisió del Departament de Justícia. Com a part d'aquest procediment, els meus advocats han revisat altres espais on també hi havia emmagatzemats documents de la meva època com a vicepresident i van acabar de fer-ho ahir la nit.
La reacció dels republicans tampoc s'ha fet esperar, denunciant que les autoritats han donat al president demòcrata un tracte molt diferent del republicà Donald Trump, qui aprofitarà sens dubte aquest cas en benefici propi per guanyar terreny electoral a les presidencials de 2024.
Un minut i les 9 del matí. En un minut, més notícies aquí al món a RAC1, directes a la tertúlia amb Glòria Serra, Jordi Bosch i Ernest Folch, i d'una trucada que hem rebut al contenidor sobre el tema de violència masclista, que és per llogar-hi cadires.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem, proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius i comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois i llistat de botigues a rochebobois.com.
Començar l'any cuidant-te tu i a la teva butxaca? No tens excusa, perquè fins al 25 de gener a La Sirena tens un 3x2 en una selecció de verdures premium. Mongeta tendra extra fina sencera, fava super baby, pèsols extra fins i espinacs mil fulls. Combina-les com vulguis, te n'endús 3 i en pagues només 2. La Sirena. Millor congelat, millor La Sirena.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Llegir aquell rètol que diu sortida 17 ja és llegir més. Compleix el propòsit d'estalviar també i contracta l'assegurança de la teva mascota per tan sols 25 euros. Entra i comprova-ho a Verticones.
7 minuts i les 9 del matí, nou rècord de transplantaments d'òrgans a Catalunya. L'any passat se'n van fer 1.346, més que mai. Són un 27% més que el 2021 i fins i tot una cinquantena de transplantaments més que el 2019, l'any que se n'havien fet més fins ara. I després de la pandèmia del coronavirus també ha remuntat el nombre de donants morts. L'any passat n'hi va haver un 24% més que el 2021. D'aquestes, una quinzena eren persones que van voler ser donants just abans que els apliquessin l'eutanàsia, informa Laia Colomer.
Després que el 2020 els trasplantaments baixessin per sota del miler per la pandèmia, el 2021 ja es van començar a recuperar i l'any passat se'n van fer més que mai, gairebé 1.350. El Clínic Bellvitge i la Vall d'Hebron són els hospitals que en van fer més. També hi va haver rècord de trasplantaments pediàtrics amb 61. De donants n'hi va haver 178 de vius i 357 de morts. A més, des que l'estiu del 2021 es va aprovar la llei de l'eutanàsia, també hi ha donacions de persones a qui se'ls ha practicat 15 l'any passat. El director de l'Organització Catalana de Trasplantament, Jaume Tort, i la directora de programes de donació i trasplantament de la Vall d'Hebron, Teresa Pont, asseguren que són malalts molt predisposats.
Però molts dels pacients que utilitzen la prestació d'ajuda a morir de malalties neurodegeneratives, molts volen ser donants.
La vida els ha donat molt males cartes i esperen poder donar millors cartes a algú que està patint tant com ells.
També baixa la negativa de les famílies. Només un 17% van rebutjar donar els òrgans dels seus familiars.
A Barcelona ja estan en marxa les obres del futur complex de recerca que s'ubicarà a l'antic mercat del peix, a la Ciutadella. El complex farà 46.000 metres quadrats i acollirà prop de 1.200 investigadors. S'invertiran més de 100 milions i hauria d'estar llest a finals del 2025. El projecte preveu la construcció de 3 edificis, un pel Barcelona Institute of Science and Technology, dedicat a la biomedicina, un altre per l'Institut de Biologia Evolutiva, centrat en la biodiversitat, i un tercer de la Universitat Pompeu Fabra, dedicat al benestar planetari. El rector de la UPF, Oriol Amat, destacava el valor de la investigació i el coneixement per lluitar contra reptes globals, com és, òbviament, el canvi climàtic.
El món universitari pot posar molt de la seva banda amb aquesta crisi climàtica, social, de malestar planetari, que deia. Podem posar molt. I què és el que podem posar? Coneixement. Coneixement vol dir recerca, vol dir transmissió d'aquest coneixement a la societat i també transferència tant a la societat com també en els estudiants que fan els diferents programes.
És un centre impulsat per la Generalitat, per l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, en què també col·laboren el Govern d'Espanya i diversos centres de recerca. I les 9, els últims 8 anys han estat els més càlids que s'han registrat a tot el món. Ho diu l'Organització Meteorològica Mundial, que en un informe explica que durant aquests 8 anys la temperatura ha sigut com a mínim un grau més alta que abans de la Revolució Industrial. Abel Caral.
Els anys més càlids dels que es té constància són els compresos entre el 2015 i el 2022 i sembla cada cop més probable que, de moment, transitòriament, se superin els 1,5 graus per sobre del període de referència de 1850-1900. Un grau i mig és el límit establert a l'Acord de París que no s'hauria de superar per reduir els efectes i els riscos del canvi climàtic. Amb tot, l'actual episodi de la Niña, un refredament de les aigües superficials d'una part de l'oceà Pacífic, ha exercit un efecte de refredament global. Un refredament que, segons l'Organització Meteorològica Mundial, serà efímer i no invertirà la tendència a l'escalfament a llarg termini.
Un augment de la temperatura que és conseqüència directa del canvi climàtic provocat per les emissions de gasos contaminants. Doncs bé, una de les petrolieres més grans a escala mundial, Exxon, era conscient des de fa més de 40 anys dels efectes que la seva activitat tindria pel planeta, però va decidir amagar-ho. És la conclusió que ha arribat un estudi de la Universitat de Harvard que publica la revista Science. I ja posats el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui i demà tindrem dies de calma, perquè ens entenguem, però a partir de diumenge arriben els canvis, eh?
Sí, de moment avui i demà aquest cel que es mantindrà enterbolint, mig ennuvolat, ara al matí, per exemple, amb més núvols, després a la tarda amb més sol, algunes boires, amb vent de mestral i tramuntana que es notaran ara al matí, amb aquestes temperatures que fins i tot avui podrien pujar una miqueta més que ahir, però a partir de diumenge al migdia comencen a arribar els primers canvis. Diumenge a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona i de Barcelona. mitja tarda de diumenge amb una cota de neu que anirà baixant fins als 800 metres al Pirineu, 1.400 cap a la resta, però a mesura que avanci la tarda i el vespre encara baixarà més aquesta cota. Amb ella també baixa la temperatura. Dilluns baixen en picat els termòmetres i farà més fred a tot arreu, i a més hi hem de sumar també el vent, que diumenge a la tarda ja bufarà les comarques del sud, Pirineu i Empordà, i la setmana que ve agafarà protagonisme a gran part del país. I de moment dilluns veiem que es manté la neu al Pirineu, a la resta no s'espera precipitació, però sí que farà fred i també bufarà el vent amb molta força.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport, o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Un minut i les 9. El cinema divendres carregat d'estrenes. Avui arriba a les sales Poker Face, dirigida i protagonitzada per Russell Crowe.
I'm Jake Foley. I'm 57.
És un thriller que gira al voltant d'una partida de pòquer on tots els participants hauran d'explicar el seu millor secret. Elsa Pataky i Liam Hemsworth també formen part del repartiment. Ja l'ha vist el crític de cinema del món RAC1, Toni Valls.
Sempre m'han agradat les pel·lícules de juguesques, de partides de cartes, d'apostes insensates, de tafurs que fan trampes per sobreviure. Ja fa anys que he perdut el compte de quantes vegades he vist El Golpe. I em feia gràcia veure Poker Face, perquè tracta d'això, d'una juguesca més estrambòtica impossible, d'un milionari que és un pur despropòsit, d'uns lladres de quadres, de misteris, de silencis, d'amics que creus conèixer però no en saps res. I de Russell Crowe, esclar, que ja fa molts anys que és un gènere en